facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola amics, els saludem ben cordialment des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on farem avui el programa. Ens acompanyen com a tertulians Assumpta Doda, Xavier Francino i mossèn Toni Boqueras. Amb ells comentarem les lectures de la missa de la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, que és el que litúrgicament celebrem aquest diumenge a l'Església. Amb aquesta festa, coneguda més popularment com a de Crist Rei, cloem l'any litúrgic. Ara anem a presentar els convidats per al programa. Assumpta Dodas és mestra i catequista a la parròquia del Carme de Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, Assumpta, què tal?
Hola, molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres també, perquè sense vostès no podem fer el programa. S'ha de constatar i s'ha de dir. Xavier Francino és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Lo nostre és la perseverança.
Gràcies, eh? Està content per això, no?
Oh, i tant.
Sí, va. Perquè si ho diu, segons qui no hi hem pot dir, la Maria els obliga a venir.
I que no és així.
Ai, no em deixi malament que després els oients m'escriuen i em diuen, Maria, és vostè molt exigent amb els tertulians. Bé, disculpi, si se sent obligat.
Venim a gust,
sort que ho ha arreglat, eh? Mossèn Toni Boqueras és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i del Carme de Manresa. Què tal, mossèn
doncs,
Toni?
Doncs sí, és una alegria estar aquí amb vosaltres i amb tots els oients.
Que bé, eh? M'ha tret un pes del damunt. Bé, ja ho ha dit.
Ja ho ha dit.
Xavier també ho ha dit, eh? Hem dit que és la solemnitat de Crist Rei i també hem de recordar als nostres oients doncs, que el nostre productor és l'Àlex Alsina i que avui assumeix també la conducció tècnica. Monsió Querol, director del programa, i Maria Marín, qui els parla, presenta la taula de l'Evangeli i modera el diàleg. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge darrer de l'any litúrgic és del segon llibre de Samuel i del capítol cinquè.
En aquells dies, les tribus d'Israel anaren a trobar David a Hebron i li digueren:
Som família teva, som os del teu os i carn de la teva carn. Ja abans, mentre Saúl era el nostre rei, tu conduïes les tropes d'Israel quan anaven a la guerra i quan en tornaven. I el Senyor et digué: Tu pasturaràs Israel, el meu poble, seràs el seu sobirà.
Així, quan els ancians d'Israel anaren a trobar el rei a Hebron, el rei David va fer amb ells un pacte davant el Senyor i l'ungiren rei d'Israel.
Després que les tribus del regne del sud, Judà, han ungit David com a rei seu, ara ho fan les tribus d'Israel del regne del nord. Aleshores, què hem de recollir d'aquesta lectura com a missatge litúrgic? Qui vol començar, Assumpta?
Jo mateixa, sí.
Digui.
Això de la unció, que per una banda veig aquesta unció que Déu escull del poble més petit, el petit d'una casa, oi? A David, i que era pastor. I aquest gra de mostassa, podríem dir, em fa un rei que ha de pasturar el poble d'Israel. És bonic veure com Déu tria el més petit per fer ell grans empreses, també d'ell sabem que va vèncer David contra Goliat i que el va vèncer amb una fona. És a dir, tot això il·lustra molt la potència de Déu quan nosaltres ens deixem portar per ell. I m'ha cridat l'atenció això de que tots varen anar allà a les tribus a dir-li que el havien d'ungir, que ja havia estat ungit per el Samuel, i que el varen ungir com a rei i el van reconèixer. I bé, per últim afegeixo que a mi em recorda que nosaltres els cristians hem estat ungits en el baptisme i que com a batejats som profetes, reis i sacerdots, i que ser rei, segons Déu, vol dir tenir el cor en Déu, és una reialesa diferent de la del món. Però vaja, vosaltres que heu estudiat teologia, si voleu parlar d'aquesta reialesa del rei David que tenia el cor posat en Déu...
Però això de tenir el cor posat en Déu com sona avui dia, mossèn Toni?
Bé, si tens fe i la vius, sona molt bé. Si no la vius i no tens fe, doncs sona molt malament, no? Perquè, clar, poder que ens situem primer en que de quin rei parlem, no? Nosaltres, la festa de Crist Rei ens fa contemplar un rei diferent dels altres reis. Normalment entenem el rei com aquell que mana, decideix, legisla... és el més ric, el que té més prestigi, més poder. Aquests són els reis del nostre món, no? Clar, Jesucrist regna d'una altra manera molt diversa. Obeeix sempre al Pare, serveix, guarint els malalts, ressuscitant els morts, donant esperança amb la paraula, dona la vida fins a la mort en creu. El tron de Crist és la creu. I, per tant, ell no vol ni corones ni honor, sinó el que vol és la justícia, la veritat, i, sobretot, que el regne de Déu, és a dir, l'amor de Déu, estigui enmig dels homes, regni entre els homes. Per tant, és una reialesa totalment diversa, no? Potser m'ha ninat perquè explicàvem aquí, doncs, la primera lectura, però crec que va bé per situar-nos de quin regne estem parlant i de quin rei estem parlant.
I lidera el seu poble, és a dir, espera que nosaltres el seguim. Ens marca el camí, diu, pasturaràs Israel, el meu poble seràs el seu sobirà. Sí, aleshores, ell ens posa un... sóc el camí, la veritat i la vida, ens marca un camí i la nostra vida s'ha de contrastar amb aquest camí que ens marquen.
A mi, si em permeteu, ho faré breument, perquè això és un fet històric i que m'ha vingut també. El rei Balduí, que tots coneixem històricament i que era molt profundament cristià...
De Bèlgica.
El rei de Bèlgica, el rei Balduí de Bèlgica, casat amb Fabiola, doncs ja és mort i va tenir una qüestió difícil, perquè se li va plantejar al Parlament que havia d'aprovar una llei sobre l'avortament. I ell, a consciència, no ho volia. Però, és clar, si tot el Parlament ho vol i tu ets el rei i només has de signar el paper, però a consciència no, va buscar una sortida, perquè veieu la imaginació, quan un... Doncs va abdicar durant 3 dies, o no sé, uns dies, de manera que el qui després feia el seu paper... el seu, no sé, si era el primer ministre o el que fos, doncs va assumir el paper i llavors quan es va haver de signar els papers ho va fer aquest ministre i un cop es va haver signat, ell va retornar el paper de rei i què va passar? Es va aprovar la llei que volia el poble, però ell no ho va haver de signar perquè a consciència no ho volia fer. Vaig pensar, mira, doncs veus, aquest rei ha donat un testimoni per mi d'un cristià que assumeix la responsabilitat de ser rei, però cristià, i que va buscar una alternativa per no haver d'anar en contra, que ell deia, d'anar en contra de la vida, en aquest cas, que era una llei que no volia.
És que en aquests reis d'Israel es veu molt la presència de Déu, perquè per això són ungits pel Senyor i cridats pel Senyor per fer aquest servei de reis.
Proposo que comentem breument el Salm, si els sembla bé, un Salm, que és el número 121, que té per resposta quina alegria quan em van dir anem a la casa del Senyor. Que, òbviament, canta les lluances de Jerusalem, però a nostres dies què ens aporta? Quin missatge ens aporta aquest Salm?
Alegria, anem a la casa del Senyor. De totes formes, anem a la casa del Senyor vol dir posa't en camí. calça les espardenyes i prepara't a aguantar la pols, a aguantar el sol. O sigui, no t'hi plantes allà perquè sí, és fer camí. I fer camí és seguir el camí de Jesucrist. Aleshores, és una alegria, però és una renúncia, també.
I fer-ho amb ganes, amb alegria. I també veure com, per una banda, es pot referir a la fi del temps, anar amb alegria, amb la pols del camí, cap a la casa del Pare, i també l'alegria de quan anem a les nostres celebracions litúrgiques, que és la casa del Senyor, l'Església, de poder-hi anar amb aquesta alegria d'anar a lluar el Senyor, de fer-ho amb ganes, no fer-ho amb rutina, sinó de fer-ho amb tot el cor i amb tota l'ànima i amb tota l'actitud de servei, de si convé fer una lectura, de si convé, bueno, proclamar la paraula de Déu, de si... És a dir, que anar-hi amb moltes ganes perquè anem a la casa del Senyor, que a vegades també ho perdem de vista, que allà hi anem a lluar.
Proposo que passem ja a escoltar doncs, la segona lectura i a comentar-la. És de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol primer.
Germans, doneu gràcies al Pare que us ha fet dignes de tenir part en l'heretat del poble sant, en el regne de la llum. Ell ens ha alliberat del poder de les tenebres i ens traspassà al regne del seu fill estimat, en qui tenim el nostre rescat, el perdó dels nostres pecats. Ell és imatge de Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs i potestat. Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell. Ell existeix abans que tot i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos, que és l'Església. Ell n'és l'origen, és la primícia dels qui retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix. Per ell Déu volgué reconciliar-se tot l'univers, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la terra com al cel, per la sang de la creu de Jesucrist.
Un himne cristològic on es fan dues afirmacions sobre el fill estimat de Déu, Jesucrist. Una, que és el primogènit de tots els vivents, i altra, el primogènit d'entre els morts, tant a la terra com al cel. Què diu? Mossèn Antoni, digui.
No, que som a la festa de Crist Rei, sí. I evidentment això ens fa veure Crist com a centre de la persona i de la història també, i de tot l'univers, de tota la creació. Aquí hi ha, aquesta lectura és molt densa, hi ha moltes coses, no? Però si traiem potser tota aquesta magnificència tan gran, poder ens n'adonem que el centre de la vida és Jesús. I jo crec que és el missatge profund que vol donar aquesta lectura. I en Jesús ho hem rebut tot.
Jo recordo que, bueno, tinc un conegut que es diu Lluís, ara no diré d'on, però que se li va morir la seva dona gairebé de repent. Vull dir, va ser per ell un xoc fort. I va entrar ell en una depressió. I va estar almenys 2 anys medicant-se i molt ensorrat. I, curiosament, ho explico perquè va arribar un moment que ja sigui perquè va ser aconsellat o perquè ell va tenir-ne necessitat, va anar a oferir-se de voluntari a Càritas. I va començar a ser un gran ajudant a Càritas. Tenia una furgoneta i portaven roba aquí, menjar allà, de dilluns a dissabte. Aquest noi va anar millorant i cada vegada més bé. De manera que va arribar al punt que llavors va dir als de Càritas, de dilluns a dissabte estic bé, el diumenge no, perquè torno a trobar molt sol. Podria fer alguna cosa de Càritas els diumenges? Bueno, és per dir, no?, com el centre de la vida, si és Jesucrist, que és ell el que ens porta a servir els altres, a estimar, a sortir de tu. Jo dic, home, aquest dolor és fortíssim i, evidentment, humanament ha hagut de viure un dol, cadascú és diferent i ho fa com pot. Però el fet de sortir d'aquesta situació i donar-se un servei eclesial, doncs vaig dir, s'assembla un miracle, aquest noi com ha canviat, no? I em va cridar molt l'atenció. I, no sé, penso que som uns privilegiats, els cristians, que hauríem d'estar molt agraïts.
Crist rei, clar. Com fem a Crist rei de la nostra vida? Aquest exemple, la veritat, és que és extraordinàriament gràfic i, a més, real, perquè el qui ha experimentat el voluntariat, doncs, a més, n'és conscient de que això és així. Esclar, Crist pot ser el rei de la nostra vida, és a dir, Crist pot ser director, líder de la nostra vida en cada moment, de moltes maneres, des que et lleves al matí i fas els teus propòsits, fins que te'n vas a dormir la nit i fas l'examen de consciència, quin és l'objectiu actual. Jo crec que tot es pot fer, des de les coses més senzilles fins a les coses més complexes. Es poden fer amb una sintonia amb el missatge de Déu, orientat al bé de l'altre, al compliment del missatge, contrastant sempre la nostra vida amb el missatge de Jesucrist, és a dir, estic ajustant-me, adaptant la meva manera de fer, la meva manera de ser, de tractar els altres, de tenir paciència amb els altres, d'esperar que ells la tinguin amb mi, de ser humil amb el que ens diu el missatge de Jesucrist. Crist és el rei de la meva vida.
De fet, quan hi ha aquesta fidelitat i aquest posar Jesús al centre de la vida, te n'adones de com aquesta reconciliació que parla aquí, no?, i d'aquesta pau, doncs que amb les petites coses que viu la comunitat cristiana es palesen molt. Amb la gent senzilla ho veus, això. Veus aquesta gent reconciliada, salvada, alliberada, eh? I això, doncs, no deixa de ser un motiu de donar gràcies constantment, no?, perquè te n'adones que tot això que sembla difícil es realitza en els cors senzills de les persones.
I veus que és un regal que ens ve donat, i que som, això que he dit abans, que som uns privilegiats perquè tenim part en l'heretat del poble sant. Això és molt fort.
I ens ho creiem, això?
Això, a veure, que a vegades potser ens costa. Ens pensem que hem de fer molts esforços per poder ser millors, com si nosaltres haguéssim de conquerir una cosa. I bueno, m'ha agradat que diguessis, Xavier, això de fer una reflexió cada dia, de veure si jo m'ajusto a el que Déu em demana, que està correcte i molt bé, i ho hem de fer. I per altra banda hi ha l'equilibri aquest de dir, però tot ens ve donat i regalat, i per tant hem de viure amb aquesta pau i amb aquesta esperança i aquest consol de saber que Déu ens ho dona tot. Ara, nosaltres hi hem de posar-hi la nostra part, evidentment. Una cosa no treu l'altra. Però a mi aquesta lectura, quan la llegim, quan l'escolto, veus que gairebé et desborda, perquè Jesucrist, que existeix abans que tot, i en canvi el tenim tan proper, i és com un joc de contrastos molt forts, però que a la vegada tan proper. Vull dir que és molt proper l'amor de Déu en Jesucrist en nosaltres, i a vegades no li acabem de trobar, per dir, la cosa de saber que podem comptar sempre amb ell, que per més malament que ens vagin les coses, que sempre, si recorrim a ell, ell ens ajuda, ell ens pot donar allò que nosaltres no tenim. Vaja, diria jo això.
I ens ho creiem, això?
Ens ho hauríem de creure.
A veure, no si ens ho hauríem de creure. Xavier, què diu vostè? Quina impressió li fa? Vostè que a la parròquia hi va i te coneix gent. Fa la impressió de que, pregunto, que a vegades com si els cristians creiéssim, anem els diumenges a missa i ja està, ja hem complert i tal. Però l'altra dimensió de la vida cristiana, a vegades sembla que alguna persona, algun cristià, també ho podem aparcar. Com ho veu vostè, Xavier?
Bueno, jo crec que és un camí, és un constant caminar, és tenir l'objectiu i posar-te en camí. Arribaràs més lluny, arribaràs més aquí, més enllà. Però és el proposar-s'ho, és el tenir-ho present, i és el saber que és la nostra fita. Arribar-hi, bueno, pues és com deies tu, és un do de Déu. Nosaltres hi hem de posar la nostra part, que és posar-nos en camí, i després les forces, l'encert, els errors, les entreposades, la força per tornar-te a aixecar... Bueno, pues tot això és demanar-ho, i jo crec que aquesta és la pregària.
Bé, doncs, si els sembla bé, passaríem ja a l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 23.
En aquell temps, les autoritats es reien de Jesús clavat en creu i deien:
ell que ens salvava d'altres, que se salvi a ell mateix, si és el Messies de Déu, l'elegit.
Els soldats també se'n burlaven, tot oferint-li vinagre. Li deien:
si ets el rei dels jueus, salva't tu mateix.
Sobre d'ell hi havia un rètol que deia: el rei dels jueus. Un dels criminals penjat a la creu també li deia insultant-lo:
no ets el Messies? Salva't a tu mateix i a nosaltres.
Però l'altre, renyant-lo, li respongué:
tu que estàs sofrint la mateixa pena, tampoc no tens temor de Déu. I nosaltres ens ho mereixíem, perquè estem sofrint el càstig que ens correspon pel que hem fet. Però aquest no ha fet res de mal.
I deia:
Jesús, recordeu-vos de mi quan arribeu al vostre regne.
Jesús li respongué:
t'ho dic amb tota veritat. Avui seràs amb mi al paradís.
Una paradoxal escena de la passió de Jesús quan ell ja està clavat a la creu. I alguns dels presents, autoritats i guàrdies, es burlen d'ell. Diu també molt per a nosaltres aquest diàleg entre els dos criminals crucificats junt amb Jesús, i que també té un missatge per a nosaltres. Què hi dirien?
Sí, un missatge... se'n burla, s'ajunta a la burla, eh? Ja, mal per mal, doncs. I l'altre, en canvi, reconeix que Jesús no ha fet res, que és innocent, i que ell o ells sí que tenen causa per estar allà. És a dir, que el seu cor, en aquell moment, doncs, és humil, perquè reconeix el mal i se'n penedeix. I veus, aconsegueix que Jesús li digui: doncs avui seràs amb mi al paradís. Vull dir, nosaltres, jo trobo que a vegades podem ser del cantó d'un o de l'altre, no? De no voler reconèixer a vegades allò que no fem bé per orgull, o a vegades, doncs, de reconèixer-ho i demanar ajuda, perquè tenim moments de tot, oi? Reconeixem-ho. Veig que això, no? Per una banda, l'actitud dels criminals, i per l'altra, de Jesús, mai es defensa... Mai dona explicacions. Allà tenia molta gent que l'hauria escoltat. Estaven pendents del que feia. Sobretot estaven pendents de veure si feia un miracle més per acabar-hi de creure. I, en canvi, mai va fer-ho. És a dir, que els va deixar amb la incògnita. I, no sé, són moments... I dius, i aquí hi ha l'experiència de Jesús rei. Aquí.
Bueno, ell ja ho havia dit, el meu regne no és d'aquest món. Aleshores, tenim la tendència, i no és nova pel que es veu, de confondre plans diferents, el pla espiritual, el pla material. Li demanem a Jesús que el nostre equip de futbol guanyi, que ens toqui la rifa, que treguem unes notes excepcionals per un examen, quan potser tampoc no hi hem estudiat el que tocava, i per això li hem de demanar amb ell. I aleshores això, doncs, du a la frustració, a la decepció, a imputar-li fracassos que no li pertoquen, quan en realitat el seu regne... Quin altre rei pot dir: avui seràs amb mi al paradís? El seu regne és aquest.
Clar.
El seu regne és donar-nos el camí i donar-nos la certesa del paradís. No del d'aquí, del d'allà, però...
Però quina fe, la del criminal bo o del bon lladre, diem, també a vegades, perquè realment l'evidència és que aquesta salvació, que és la paraula que més surt en aquesta lectura, en aquell moment sembla que tot vagi en contra d'aquesta salvació. Sembla que no hi ha esperança, no hi ha lloc per la salvació. Però, en canvi, ell hi creu i confia plenament. I Jesús li fa aquest do, no?, de la salvació en aquell moment, en aquell lladre penedit, no?, en aquest criminal penedit, no?, que li demana també poder participar d'aquest regne i d'aquesta salvació que en aquell moment no és gens palesa.
No, gens no. Evident, perquè el veus allà penjat i fracassat. Exacte. I que està al nivell d'ells. Ells culpables, però ell innocent. I ell creu en la innocència d'ell i s'hi adhereix. Allà on vagis tu, jo també hi vull venir, perquè tu ets un home bo, ets innocent i t'estan penjant injustament. Vull dir que aquí hi ha un diàleg també molt, molt maco, molt de fe també. Sí, sí. I Jesús veient-se allà també de fe, perquè veient com estava, Déu-n'hi-do. Més tard d'allò es dirà que Déu meu, perquè m'heu abandonat. Vull dir que allà...
A vegades també... Disculpe que la interrompeixi. Sí. A vegades també ens haurien d'interpel·lar, perquè aquí la impressió que fa en aquesta lectura, impressió dic, que fa és que el criminal aquest deien Jesús va rebre una conversió. Potser nosaltres també ens hauríem d'interpel·lar. Allà on jo sóc, dono l'oportunitat, no pels meus mèrits, sinó pels mèrits de Jesucrist, per la meva actitud, per com jo intento de viure Jesucrist, intento de viure l'amor cristià. Sóc una interpel·lació perquè aquella persona s'interrogui i desitgi fer també un canvi de la seva vida i adherir-se al Senyor i convertir-se, entre cometes. No? Potser també ens ho podríem plantejar, això, no? Què els hi sembla?
Bueno, és una perspectiva també interessant.
Sí, no?
No sé si el ben anomenat o me l'ha anomenat el lladre bo, realment no eren les millors circumstàncies tampoc per reflexionar i per distingir aquests dos aspectes del que havia estat la seva vida i del que en definitiva esperava en la vida del més enllà, no? La veritat és que és un passatge que té moltes vessants, té moltes òptiques, però aquesta no deixa de ser un motiu molt interessant de reflexió.
Perquè ell cap copsa que no té temor de Déu. És a dir, nosaltres a vegades interpretem que el temor de Déu tenir por, i no és això, sinó un respecte molt gran de que les meves obres potser no són d'acord amb el que Déu vol. Però és curiós aquí, ell veu una actitud diferent, no el veu patint, no el veu patint en no físicament, sinó en l'actitud.
Sí, sí, evidentment, no? L'actitud d'aquest que s'afegeix a la burla, com deia l'assumpte, no? I en canvi li diu, home, que no tens temor de Déu, que no veus la realitat, que aquest està sofrint i no ha fet res. Que això és el que realment frapa d'aquesta lectura, no? Que és la creu, no? És la creu de Jesús. Si aquest no ha fet res, com és que està sofrint? I mira aquesta realitat, li està dient el bon lladre, el mal lladre, per entendre'ns. Mm.
Sí que a vegades hi ha actituds evangèliques que a vegades jo que estic en una coral, una vegada va haver-hi que una persona va arribar tard quan anàvem a cantar en un lloc, a l'Ajuntament, i després, el següent dia de l'assaig, aquesta persona, doncs, davant de tots va demanar disculpes per haver arribat tan justa de temps i perquè havia fet patir, doncs, a tothom a veure si arribava o no arribava, etc. Jo vaig pensar, mira, aquesta persona, veus que bé? Perquè és un gest de reconèixer que no és manera d'arribar i que això influeix a tots, és a dir, que tots ens en ressentíem. Ja ha tingut, doncs, el gest bonic de demanar-ne disculpes davant de tot. I veus que això fa un bé, que l'ambient després és d'agraïment, de dir, veus, doncs sí, això són gestos, els de l'Evangeli, que no deixen mai indiferent.
Doncs ho hem de deixar aquí, tot i que la conversa nostra doncs, està molt interessant, però el temps marca doncs, el final del nostre programa, en el que hem comentat per als nostres oients, amics i amigues, de la taula de l'Evangeli, doncs la litúrgia d'aquest diumenge, solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, Crist rei. I ho hem fet amb el mossèn Toni Boqueras, que és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i del Carme de Manresa. Moltes gràcies, mossèn Toni.
Gràcies a vosaltres.
També moltes gràcies a Assumpta Dodes, mestre i catequista a la parròquia del Carme de Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu. Gràcies,
Assumpta. Encantada d'estar aquí.
I també amb Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell. També gràcies, Xavier.
A vosaltres.
I, com no, també gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, perquè setmana rere setmana són fidels al nostre programa. Avui hem clos doncs, el que és l'any litúrgic, però el diumenge que ve ens retrobem amb vostès per comentar el primer diumenge d'Advent. Recordem des que sempre tinguin la llibertat d'enviar-nos els seus suggeriments, les seves opinions, tot allò que pensen sobre el programa. Mirarem de corregir-nos si vostès ens ho demanen. Poden continuar fent-ho, sisplau, a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.